Ràdio Maricel, cada dia, al matí, amb nosaltres.
10 i 18, i si volen fer memòria, estem al 2012. Pensin en el 2002. Qui se'n recorda ara del creixement? Se'n recorden d'allò, creixement sostenible i que creixíem com una mala cosa? Doncs han passat 10 anys i qui se'n recorda del creixement? Ningú. Vaja, bàsicament és una de les paraules desterrades ja de fa molt de temps, perquè sobre la taula hi ha coses bastant complicades. Miquel Forns, bon dia i bona hora.
Bon dia, bona hora.
Qui se'n recorda del creixement,
Bé, jo crec que sí que ens en recordem, entre altres coses, perquè Sitges ha canviat molt en aquests últims 10 anys i el creixement urbanístic i demogràfic hi ha tingut molt a veure, per tant, jo crec que sí que ens en recordem. El que passa que sembla molt llunyà. Passen moltes coses cada dia, com perquè tinguem memòria retentiva de tantes alhora.
Ahir escoltàvem persones que ens trobàvem poc rents i havien anat en aquesta reunió que havia tingut l'alcalde amb entitats culturals, etc. I moltes d'elles havien sortit allò esglaiades no només per la solució que es posa sobre la taula, que és una solució consensuada amb les entitats, etc, però sobretot perquè, així d'una forma molt oberta, la situació econòmica de l'Ajuntament, dita d'aquesta manera, allò, doncs, com intervingut per l'Estat en una situació veritablement preocupant, els va preocupar molt. Es pot parlar així?
És que jo penso que sempre l'administració, sempre els governs han de parlar clar, però ara més que mai. El que no podem fer en aquest moment és vendre fum. No podem fer la política d'aquests últims anys, i en particular la que aplicava el govern socialista Sitges, de vendre fum i posar cortines de fum constants sobre quina era la situació de les finances municipals o fins i tot la situació global del municipi. Ara han caigut totes les cortines, tots els vels, tothom sap com està tothom, i per tant s'ha de parlar molt clar, s'ha de dir quina és la situació de l'Ajuntament, quina és la situació del municipi i quines són les propostes amb les quals estem treballant. I jo he dit sempre des del primer dia, quan era el mes de juny, faci doncs un any de la investidura del nou govern, que sortir d'aquest pou no ens en sortiríem sols, que ho havíem de fer comptant amb tothom, absolutament tothom. Per tant, per comptar amb tothom has de parlar clar amb tothom, o has de dir com estan les coses, quines són les possibles sortides, les vies alternatives, escoltar molt la gent i entre tots, si pot ser, trobar mesures consensuades. El dia que vam reunir les entitats de cultura vam treballar en aquesta via i haig de dir que estic molt satisfet de la resposta que hi va haver per part de les entitats culturals de la vila. Amb un exercici de responsabilitat i també de maduresa, van saber, com no podia ser de cap altra manera, i tampoc esperava una posició contrària a aquesta, però que realment entendre quina és la situació i veure entre tots què és el que podríem fer a partir d'ara. Evidentment, ens hem de resituar tots, potser hi haurà activitats culturals que s'hauran de fer d'una altra manera, potser n'hi haurà alguna que s'haurà de deixar de fer, però el que és essencial s'intentarà, com sempre, mantenir.
Què és el Pla Montoro, explicat d'aquesta manera? I si d'alguna forma el Pla Montoro implica, o és un eufemisme, una metàfora d'una intervenció vetllada, per dir-ho així, de l'Estat en molts ajuntaments de moltes localitats espanyoles que veritablement tenen un gec amb els proveïdors important.
Jo crec que com si ens posem el barret d'Estat, puc entendre que es faci un control exhaustiu de totes les administracions si ens posem el barret d'Estat. Perquè realment, doncs, com que la situació és global i la situació és delicada en tots sentits i en tots els àmbits, doncs entenc que, degut a la situació precisament global i també de la pròpia Unió Europea, doncs un hagi de prendre mesures tutelars o intervencionistes en aquest sentit. Si un alcalde ho fa amb les seves regidories, amb els seus departaments, amb les seves empreses, fins i tot municipals, què no farà el pare Estat amb les seves administracions? Per tant, entenc que sí, que és una mesura directa de tutela. De fet, a Sitges això no ens ve de nou. Sitges amb el govern socialista ja estava, els comptes i les finances ja estaven tutelades per la Generalitat. Quan en aquell moment jo era portaveu del grup municipal de Convergència i Unió a l'oposició, em havia cansat d'explicar-ho i de dir que aquesta situació, que no anàvem pel bon camí i que teníem els comptes tutelats i que qualsevol operació de crèdit havia de comptar amb el vistiplau de la Generalitat de Catalunya. Bé, ara hi hem d'afegir l'Estat. Sinó que l'Estat també hi intervé directament.
Fem un parèntesi aquí, es va demostrar que la Generalitat tampoc va ser... Vaja.
la Generalitat va intervenir a partir de que es van passar els percentatges d'endeutament permesos, és a dir, la Generalitat va intervenir quan tocava, és a dir, quan ja no es podia, ja el màxim ja estava esgotat, és quan va intervenir. Si realment la legislació s'hauria de canviar perquè la Generalitat actués abans, això en qualsevol cas no és un debat que ens correspongui a nosaltres i correspon al Parlament de Catalunya, però va actuar quan es va superar aquell límit.
El Pla Montoro demana als ajuntaments un timing de pagament, no?
Bé, sí, jo...
Per explicar-ho d'una forma molt gràfica.
El detall exacte, això qui més us en pot donar explicacions és el regidor d'Hisenda, el senyor Jordi Mas. Per nosaltres, el Pla Montoro, que és la possibilitat de realment de poder fer front al deute que tenim amb els proveïdors, en aquest moment la capacitat financera del propi ajuntament amb recursos propis és limitadíssima, per no dir pràcticament
nul·la.
Per tant, que qualsevol administració ens doni un cop de mà per posar-nos al costat de les empreses proveïdores, sobretot de l'empresa que és economia productiva, que és l'economia productiva bàsica que tenim en aquest poble, que no és especulativa a dia d'avui, malgrat algú ho pugui dir, sinó que és realment les empreses petites, els autònoms, les petites i mitjanes empreses del sector turístic, del sector serveis, que belluguen l'activitat econòmica d'aquest poble, que ens hi puguem posar al costat i que puguem resoldre aquelles factures pendents, per nosaltres això és positiu. Evidentment això també en genera més deute bancari, perquè es fa via evidentment entitats bancàries, però finançar, poder doncs, retornar aquests diners als bancs i caixes, doncs és molt més, diguem, no diria fàcil, però sí que és molt més tranquil el retorn, perquè és a més llarg termini, no és imminent com és la necessitat que tenen les empreses.
L'Ajuntament havia de fer inventari, per tant, de factures pendents,
sí,
a proveïdors.
Ja ho teníem,
ja ho teníeu. El muntant total que s'ha pogut acollir aquest Pla Montoro, aproximadament?
Uns 9 milions i mig, el que passa que això és el que vam sol·licitar, ara estem pendents d'exactament de l'acceptació. El que sí que voldria dir, que és molt important de cara a totes les empreses, nosaltres, per donar la màxima, és a dir, que la informació fos el màxim transparent i fàcil a l'hora de que una empresa proveïdora pogués saber si s'acull en aquest pla, vam posar, doncs, a través del web municipal, una empresa qualsevol podia saber si les seves factures havien entrat en aquest pla, no? Ara és molt important que també les empreses, un cop sàpiguen si han estat acceptades les seves factures, diguin que volen que l'Estat els hi pagui d'aquesta manera. És molt important, eh? Si les empreses, o bé via OAC o via a través de l'Agència Tributària,
és a dir,
no ho fan...
No n'hi ha prou en que l'Ajuntament hagi enviat les factures a les empreses, sinó que les empreses han de sol·licitar aleshores...
Un cop siguin acceptades per l'Estat, l'empresa ha de fer un últim pas, que és dir, jo vull que el pagament d'aquesta factura se'n faci a través d'aquest pla estatal.
Que és aquest tràmit que s'ha de fer a l'OAC mateix.
A l'OAC mateix, o també via electrònica es pot fer a l'Agència Tributària. Però és molt important, insisteixo, molt necessari que l'empresa digui si ho vol. Si l'empresa no diu res, sobreentén que no s'hi acull, i per tant, aleshores passarà doncs amb aquesta altra pila de factures pendents de pagar per part de l'Ajuntament, que evidentment trigarem més en pagar-les.
Perquè quines són les que no s'han pogut acollir, els requisits d'aquest pla?
Hi havia requisits molt estrictes. Pensem, per exemple, factures pendents amb altres administracions, tema de subvencions, tot això no hi ha entrat. Ens estaríem estrictament el que són empreses, les concessions també han entrat unes, altres no. Ja dic jo el detall exacte, molt tècnic.
Però és a dir, no s'hi ha pogut ficar tot?
No. L'Ajuntament de Sitges deu a proveïdors uns 29 milions d'euros i només s'hi han acollit 9 milions i mig. És a dir, ens en queden 20, que hi ha una part que ja el pressupost municipal doncs preveu pagar, que és aquells
12 milions.
Aquells 12 milions amb els quals hem de pagar sentències judicials, la majoria urbanístics que ens han caigut, que si no teníem pocs problemes encara ens n'han vingut més.
O sigui que per fer números així ràpidament hi hauria aquests 12 milions que reserva el pressupost d'aquest 2012, més els 9 milions del Pla Montoro, en serien uns 21 i ens quedarien aleshores uns 7 milions,
sí,
més o menys.
Sí, però tinguem en compte una cosa, d'aquests 12 milions que hem comentat, que reserva el pressupost, no tots són per pagar proveïdors, són per pagar també sentències judicials referents a qüestions urbanístiques que s'arrossegaven des de fa 20 anys, i que ara la sentència ferma ha caigut ara, justament. N'hi ha una última que ens ha caigut, que ens preocupa moltíssim, perquè és una sentència de 2,6 milions d'euros, respecte als convenis urbanístics que hi havia a la zona de la Plana i que el Pla General el que va aprovar, els paràmetres que va aprovar el Pla General eren contradictoris amb aquests convenis. Aquests convenis, signats abans de l'aprovació del Pla General, van suposar uns drets urbanístics que, evidentment, els propietaris han fet valdre, han anat recorrent, han anat passant sentències judicials i ara ha caigut una sentència de 2,6 milions d'euros a favor dels propietaris. Per tant, aquí ara estem estudiant, evidentment la recorrerem, però
per
no és una bona notícia.
Per entendre'ns, el Pla General en aquella zona va restringir
drets urbanístics. Diem,
perquè si no, evidentment, no es presenta cap
va restringir drets urbanístics adquirits i reconeguts via convenis del propi Ajuntament anteriors al Pla General. Aquí voldria dir que en aquell moment l'únic partit que es va posicionar i que va posar sobre la taula aquest fet i que va ser un dels arguments pels quals va votar en contra del Pla General va ser Convergència Democràtica.
Qui deia
si
allò
recordem,
que...
Si recordem aquella època, l'any 2005-2006, quan hi havia aquest debat sobre la taula, en honor a la veritat, es va posar sobre la taula que el Pla General era contradictori amb els convenis signats anys anteriors i que, per tant, això tindria repercussions molt grosses pel poble de Sitges. En aquell moment no, però el temps i la justícia estan donant la raó.
Qui deia
evidentment
allò?
Ho recorrerem perquè, repeteixo, insisteixo, no és una bona notícia ni pel municipi, ni per l'Ajuntament, ni per les finances municipals.
Qui deia jo que l'urbanisme crea drets adquirits?
Jo sempre ho he dit.
Perquè recórrer pot suposar, diguem-ne, una certa moratòria d'entrada a l'hora de pagar, hem de suposar?
El temps passa, Tard o d'hora acaba passant el temps. El temps posa les coses al seu lloc i el temps acaba donant la raó també a qui la té. Però insisteixo, recorrerem.
2,6 milions d'euros, que són uns 430 milions de les antigues pessetes, déu-n'hi-do.
Jo continuo siguent d'aquells ciutadans que fer el càlcul de pessetes a milions necessita un aparell electrònic per fer-les.
Em sembla que cada vegada estem trobant-li més la volta. Posem-hi, no sé, un punt de positivisme
i que
l'alcalde ens pugui explicar, bé, mal que sigui dins aquest apartat econòmic, aquesta sentència sobre l'IAE que permet que l'Ajuntament pugui ingressar, bé, sentència favorable a l'Ajuntament, que suposa un ingrés de 8 milions d'euros, arran de què és?
Bé, és una sentència, si no recordo malament, respecte als autopistes, em penso que s'ha anat arrossegant des de fa...
Aquella
de fa
famosa sentència de la C-32 que no acabava de...
Si no recordo malament, era
va per aquí, va per aquí.
Però la qüestió és que...
Ara us veiem a venir. La qüestió és que entraran per una porta i sortiran per l'altra.
És a dir, jo, el dia que vam tenir la notícia de que podíem tenir aquesta sentència favorable, ferma, per tant que podia ser suposar doncs, un ingrés per les arques municipals d'uns 7 o 8 milions d'euros, no recordo la xifra exacta, era saber que...
Cimenteres, sí. No? Autopista Cimenteres. Això vol dir que encara potser de les autopistes encara podrà arribar alguna cosa o no.
No ho sé.
En fi, Cimenteres.
Jo amb això de la sentència soc molt prudent perquè, a més, no les podem...
mai utilitzar
perquè primer no saps quan et vindran i segons no saps si vindran o no et vindran.
D'acord, però tornàvem en aquests 8 milions d'euros.
Han caigut doncs, per les uns ingressos, ha hagut una sentència judicial de 7 o 8 milions d'euros, però que tal qual entraran serviran, doncs, per exemple, per pagar altres sentències judicials urbanístiques milionàries. N'hi ha una de 1,3 milions d'euros, n'hi ha una altra de 200.000, n'hi ha una altra de 500. I per tant, diguem que aquests diners s'esfumaran rapidíssim. És a dir, com ha dit el principal partit de l'oposició, el PSC, que aquesta sentència ha de servir per pagar un llistat que han fet ells de coses que precisament ells van deixar de pagar en el seu dia, que potser els hi podríem preguntar per què ho van deixar de pagar i van optar per altres coses, van tenir altres tipus de prioritats, doncs vaja, no és un bon argument. No és un bon argument perquè, a més, aquest ingrés serà molt puntual i, insisteixo, tenim per llei que pagar altres coses primer, perquè hi ha una prelació de pagaments que està determinada per llei i que, per tant, no ens podem saltar la llei com a govern.
D'acord, si és a dir, des d'un punt de vista legal, la llei marca que si...
Primer s'han de pagar les nòmines, els subministraments...
Sentències judicials,
etcètera. Vull dir, això per llei, vull dir, això no ens ho podem saltar.
Sí, la llei estipula unes prioritats de pagament i aquestes prioritats van a missa.
Van a missa, és a dir, el que no farà el govern de Sitges és, com el govern anterior, saltar-se la legalitat pel simple fet de contentar no sé què. Això no ho farem.
S'apujarà la pressió fiscal?
Bé, de fet, ja s'ha pujat.
Ja s'ha pujat.
Siguent en honor a la veritat i siguem coherents, de fet ja s'ha pujat en les últimes ordenances fiscals. No és una de les coses que expliquin més alegria, perquè realment a ningú li agrada augmentar la pressió fiscal, i més en aquest moment.
Però realment no ens queda
cap altre.
Deixant davant de la qüestió de la taxa d'escombraries, que ja ha estat un debat, com quedarà l'IBI?
És molt aviat per poder-ho dir, perquè entre altres coses...
I fins a quin punt l'Ajuntament pot modular o no la seva part, per dir-ho així?
La revisió dels valors cadastrals està en marxa. Aquest va ser un acord del pacte del pla de mandat, per tant està inclòs, això està en marxa, i per tant ara avui en dia és molt aviat perquè encara no sabem quins percentatges de revisió hi haurà d'augment, diguéssim, amb els valors cadastrals. No ens hem d'enganyar tampoc, vull dir, revisar els valors cadastrals vol dir posar-los al dia, i per tant vol dir un augment dels propis valors.
I
estem parlant d'uns valors de fa 12 anys, no? Uh-huh. Per tant, en aquest sentit, no, 12 no.
Més, perdó, de l'any 94.
De l'any 94.
Això mateix.
Per tant...
De fa uns 18, baix.
Fa uns 18. Per tant, la posada al dia això ho suposarà. Què, lectura positiva d'això? Seran més justos els valors cadastrals, perquè cadascú pagarà avui en dia moltes diferències. Vull dir, això ens ho estan dient. L'agència encarregada de la revisió ens ho està dient, que hi ha unes incoherències amb els valors, i que hi ha gent que paga molt més del que pagaria una altra persona amb unes finques similars, etc. Vull dir que hi ha moltes incoherències, que s'ha de posar molt ordre perquè sigui el màxim just. Això evidentment implicarà, com deia, la revisió, un augment dels valors, que evidentment pot tenir una repercussió amb l'IBI. De quin tipus? I amb la renta, evidentment, amb la declaració de renta. De quin tipus? Està per determinar, perquè encara no està concretat, i després tinguem una cosa també clara. Un augment d'aquest tipus, el govern de Sitges té molt clar que serà progressiu. El que ara no farà és com el govern anterior, que en determinades taxes o impostos ho augmentava tot de cop. Nosaltres entenem que aquest augment ha de ser progressiu, perquè la pressió fiscal sigui també progressiva.
Ara us preguntem, tal com estan les coses, l'Ajuntament pot garantir que aquest augment serà progressiu?
El compromís del govern de Sitges és que serà
progressiu. Perquè més un ciutadà no pensi, diu això i després vés a saber com anirà tot plegat.
La intenció i el compromís del govern de Sitges és que sigui progressiu.
En responsabilitat de l'Ajuntament serà apretar més en el coeficient o no?
Evidentment. És la variable que tenim a les nostres mans. És la variable que tenim a les nostres mans, que és el tipus que podem tocar en tant que municipi. La resta correspon a l'Estat.
Tal com està això, és probable que el coeficient vagi més cap a la part alta que no cap a la part baixa, no?
Depèn de quin sigui l'augment també dels valors. Aquí és on l'Ajuntament vol regular. Però insisteixo, la intenció de l'Ajuntament és que aquest augment sigui progressiu a base d'exercicis. Posar-nos al dia amb diferents exercicis. Tenim clar que un augment de cop no seria positiu ni per les famílies ni per les empreses de Sitges, i això no hi volem caure.
Fa un moment fèieu referència a la postura i les opinions del PSC i l'entorn, per una banda, dels pressupostos, i per altra del pla d'ajust. Té el PSC, per una banda, que l'Ajuntament es vol treure del damunt el deute molt aviat, i que en aquesta, diguem-ne, per una part, la sentència de l'IAE i el pla Montoro permetria que l'Ajuntament modulés una miqueta més l'administració d'aquest deute.
Jo, per començar, li demanaria al PSC una mica de seriositat. Jo m'agradaria trobar-me amb una oposició, no parlo de la CUP ara, parlo del PSC, amb una mica més de qualitat democràtica. Deixant-nos l'Ajuntament que ens han deixat, no poden fer segons quines afirmacions. I el que no poden fer, tampoc, és quan aquest govern ha tingut la voluntat de presentar un pressupost amb temps i forma suficient, és a dir, el va aprovar a la Junta de Govern Local, cosa que no havia passat mai a l'Ajuntament de Sitges. Es va entregar un mes abans a l'oposició el pressupost perquè es pogués treballar, perquè es pogués debatre, perquè els grups municipals poguessin presentar, els de l'oposició, alternatives si ho consideraven escaient. De tot això, res. Res. Arriben el dia del ple, el PSC vota una abstenció, cosa que haig d'agrair amb un exercici de responsabilitat, i dies després, en un mitjà de comunicació local, apareix un pressupost alternatiu. Això és manera de treballar? O què volen només? Tenir ressò mediàtic davant dels problemes interns que tenen? Què busquen? Que parlin clar. Perquè el que no poden fer és, quan al govern els hi donem la mà per parlar, per buscar solucions entre tots, és senzillament no dir-nos res, votar el dia del ple, i després presentar un pressupost alternatiu. Un pressupost alternatiu que, a més, diu coses absolutament incoherents. Perquè, bueno, ells fonamenten, el PSC fonamenta sempre la seva acció de que alcaldia gasta massa, comunicació gasta massa, i els serveis exteriors, que algun dia m'agradaria que m'expliquin què són els serveis exteriors, perquè regidoria de relacions exteriors no en tenim, ambaixadors i consulats no en tenim, l'Ajuntament de Sitges. Per tant, que ens expliquin què és el que volen fer. I ho centralitzen tot amb això, que gastem massa, quan precisament alcaldia i comunicació amb el govern socialista gastaven molt més que nosaltres. Nosaltres la reducció d'alcaldia i de comunicació que depèn d'alcaldia és al voltant d'un 35%. El 2010, Jordi Baiget, PSC, alcaldia, gastava 1,4 milions d'euros. El 2012, el govern de Sitges actual, alcaldia, comunicació, tot el paquet, gastem 0,9 milions d'euros. Hem reduït un 35%. Per tant, que ens expliquin exactament què és el que voldrien reduir. Perquè, per exemple, parlant de comunicació, només de comunicació, comunicació no té serveis externs, no fa contractes, no fa informes. Pràcticament es redueix a mantenir la plantilla actual de comunicació. Quan parla el PSC de que vol reduir comunicació, què està parlant? Que vol tancar serveis? Que vol tancar Ràdio Maricel? Que vol tancar la televisió comarcal? Que vol deixar la web municipal sense funcionar? Que vol deixar les xarxes socials sense funcionar? O és que vol treure gent al carrer? El vol treure amb vostè, senyor Morando? El vol potser acomiadar? Vol acomiadar més personal de comunicació? No ho sabem, no ho expliquen. Per tant, els hi demanem seriositat. Que ens diguin exactament, quan volen reduir comunicació a l'alcaldia, què és el que volen reduir? Perquè és molt fàcil dir-ho i no dir res més.
Jo entenc
que els preocupi molt comunicació, perquè ells estaven acostumats a un tipus de comunicació que el que feia era vendre molta fum, no explicar la veritat. En canvi, el govern de Sitges actual el que fa és explicar les coses com són, dir les veritats i també dir la cruesa de com estan les coses i quines són les solucions que hi ha. I això amb ells no els interessa. No els interessa des del primer dia. I per això tenen, diguem, l'ull posat amb el servei de comunicació. Però insisteixo, és molt més barat el que costa el servei de comunicació i alcaldia comparat amb l'Ajuntament Socialista. I només donarem una dada més. Entre el 2003 i el 2008, el govern socialista es va gastar en una empresa que contractaven de publicitat i de comunicació 1,6 milions d'euros. 1,6 milions d'euros amb una sola empresa, la mateixa, entre el 2003 i el 2008. Per tant, lliçons de segons què no les accepto.
Enteneu en aquest sentit una postura diferent, la de la CUP, respecte al debat pressupostari?
Bé, la CUP, jo vaig agrair moltíssim en el debat pressupostari que vam parlar de molts continguts i de diferents models de gestió. I és per aquí on ha d'anar la política municipal. És a dir, hi hagin diferents grups municipals que presenten realment alternatives, en aquest cas l'oposició, al govern, quan consideren que han de fer una alternativa, perquè amb coses coincidim, hi ha coses que coincidim, i per tant ho veig molt positiu que ells van presentar posar sobre la taula, sobretot el debat de la municipalització. Per tant, hi va haver un debat molt, molt intens, jo crec, i profund de contingut, gràcies també doncs, al grup municipal de la CUP, que va posar diferents models de gestió municipal, doncs, en què realment vam poder veure quines solucions podíem trobar a com estan les coses des de diferents models. I realment això va ser un debat polític més que interessant. I això, en aquest sentit, ho agraeixo. En el cas del PSC, malgrat l'abstenció, que els hi agraeixo, ho vaig dir el primer dia, si després l'actitud és aquesta, dinem els mitjans de comunicació a rebentar-ho tot, doncs a mi un grup municipal així no m'interessa.
En qualsevol cas, darrere tot plegat hi ha un vessant social que, diguem-ne, l'oposició ha fet valer de diferents maneres i amb diferents argumentacions, i el paper que ha de tenir l'Ajuntament en un moment tan complicat respecte a l'atenció a les persones i aquest, diguem-ne, aquest apel·latiu que va fer servir tant, en aquest cas, el govern del govern de les persones, diguem-ne, que ha sortit més o menys qüestionat en més d'una ocasió. Creieu que existeix una sensació a peu de carrer que l'Ajuntament hauria d'haver insistit més en el vessant social en aquest pressupost?
Bé, també haig de dir que l'apartat social és un dels apartats més grans del pressupost. Perquè què és el Sitges de les persones? És la regidoria de benestar i família només? És el pressupost de la regidoria de benestar i família només? No ens equivoquem. El Sitges de les persones és tot allò que ajuda al desenvolupament integral de les persones i al seu desenvolupament també col·lectiu com a comunitat. Això vol dir, des de, o lògicament, l'estat del benestar, però també vol dir l'ocupació, també vol dir l'empresa, també vol dir el turisme, i també vol dir, en certa manera, evidentment, la cultura, els esports, la joventut, vol dir la via pública. Perquè és en la via pública allà on la persona es desenvolupa amb normalitat més enllà de l'espai privat. Per tant, els Sitges de les persones que tant aquest govern posem en valor i que sempre, diguem que és el nostre principal objectiu, és una part majoritària del pressupost. Jo entenc per això que pel discurs socialista, tal, la justícia social, les persones, doncs és fàcil, vull dir, sempre dir, no, és poc el que fan, és poc el que fan. Però a mi m'agradaria recordar una cosa. Aquest govern ha prioritzat, en aquest moment, pagar els proveïdors i pagar les empreses, amb l'ajuda de l'Estat. Però anteriorment ja ho havíem fet des del primer dia. Vam començar pagant les factures de 500 euros, menors de 500 euros. Després vam passar, demanant un ICO, a pagar les inferiors a 1.500 euros a les empreses proveïdores de l'Ajuntament. Moltes, insisteixo, industrials, autònoms, petita i mitjana empresa de Sitges i la comarca. Aquesta ha estat una prioritat. Això també és els Sitges de les persones, perquè estar al costat d'una empresa local vol dir estar al costat dels seus treballadors, de les seves treballadores i dels serveis, etcètera, que contracta la pròpia empresa, que per tant això s'extén com una tradició. Això és el Sitges a les persones. Per tant, que després vingui el PSC i em digui que fem poc i que hem de retallar d'alcaldia i de comunicació quan ells no ho van fer, quan ells precisament van deixar de pagar a la Creu Roja, van deixar de pagar a Càritas, van deixar de pagar a la Fundació Ave Maria, van deixar de pagar al Tegar, que treballa en disminuïts psíquics, van deixar de pagar a l'entitat tutelar del Garraf. Ells van deixar de pagar totes aquestes entitats socials que treballen amb les persones. Un deute que ara estem pagant nosaltres. Ells poden venir ara a donar-nos lliçó de com hem de tractar a les persones i que per nosaltres no és prioritari a les persones? Tampoc ho puc acceptar. Si ells haguessin tingut una actitud política coherent, estan al costat de les persones a través de tots aquests serveis socials, en podríem parlar. Però com que no ho van fer, no ho puc acceptar.
L'Espina és ara la llar d'infants i el Rusc?
Bé, aquesta és una dels temes, diguem, més calents que tenim sobre la taula. Respecte al Rusc, haig de dir que ens hem reunit amb les educadores, que amb les antigues educadores, mm-hmm. perquè el servei està tancat.
A partir d'aquella interpel·lació pública que es va fer en el darrer ple?
A partir d'una interpel·lació que hi va haver en el ple i que el govern va tenir el compromís de que ens reuníssim. Estem mirant quines possibilitats tenim realment sobre la taula. El Rusc es va tancar perquè aquest govern socialista que hi havia abans, que deia tant que estava al costat de les persones, va deixar de pagar a l'empresa concessionària que obria cada dia el Rusc i que pagava les seves treballadores, que els hi devien 70 o 80 mil euros. Aquests socialistes que diuen tant que estan al costat de les persones, van deixar de pagar el Rusc. I nosaltres, quan vam entrar, ens vam trobar que l'empresa ens va dir o pagueu o ens anem. I com que no podíem pagar, se'n van anar. I en aquell moment no ens va quedar cap més opció que haver de tancar el servei perquè no podíem ràpidament convocar un concurs públic per obrir altra vegada que una empresa entrés a fer la concessió del servei, perquè primer havíem de pagar el deute de l'empresa, cosa que no teníem diners per poder-ho fer, i no teníem capacitat per convocar un concurs, ni podíem dedicar persones del capítol 1 de l'Ajuntament, és a dir, dels propis recursos humans, per fer-ho. Per això vam haver de tancar el Rusc. I ara estem basquejant-nos aviam de quina manera el podrem obrir. Lògicament, haurà de passar o bé per una externalització nova, que hem de veure de quina manera la poguéssim fer, perquè pensem que ara, com que l'Ajuntament paga tard, paga 24 mesos, una nova externalització, ja veurem quina empresa estaria disposada a acceptar-la.
Perquè quina és l'empresa que se li pot dir, mira, escolti'm, d'aquí dos anys...
Vostè treballi que cobrarà d'aquí dos anys. O amb personal propi de l'Ajuntament. Estem mirant-ho, estem estudiant-ho. Per aquest exercici 2012 no tindrem Rusc, parlo així de clar, perquè és com seran les coses, però intentarem pels pròxims exercicis buscar una fórmula. No ho puc assegurar, però l'estem buscant.
Va bé... En aquest sentit, un cert acostament entre institució i les antigues educadores del Rusc?
Bé, és que diàleg sempre n'hi ha hagut. Evidentment, lògicament, les coses es tensen, perquè no és una decisió fàcil per un ajuntament tancar un servei pel qual el va crear el propi ajuntament fa tants anys i que tants bons fruits ha donat en quant a la inclusió social i en quant a l'aprenentatge i l'educació dels infants. Per tant, per nosaltres no és agradable. I lògicament per les educadores que han perdut la feina tampoc ho és. Per tant, oberts al diàleg sí, però és lògic doncs, que hi hagin certes tibentors doncs, perquè realment estem en una situació atibada, lògicament. El comportament humà en aquest sentit no és diferent a altres relacions humanes d'altres casos.
Anem a les llars d'infants, que aquí juga també la Generalitat en tot plegat, l'aportació de la Generalitat, l'empresa, l'Ajuntament, etc. Sobre la taula de la licitació, a hores d'ara del Cercolet per aquesta tardor.
Sí. Bé, aquí haig de dir que la nostra voluntat era mirar, estudiar, contemplar, aviam si es podria incloure la
Moixiganga dins també.
La Moixiganga a la licitació, això no pot ser perquè legalment és, jurídicament és molt difícil d'estructurar-ho, perquè entre altres coses rescatar la Moixiganga per poder fer la licitació voldria dir que li hem de pagar molts diners a la concessionària que no tenim i que de mica en mica anem pagant el deute que hi ha amb les empreses concessionàries, entre elles les llars d'infants, que el govern socialista no va pagar. Vull insistir perquè és que a mi de veritat que m'ha indignat moltíssim aquest posicionament del PSC.
Fem un parèntesi aquí també i ara hi tornem a les llars d'infants. Algú us pot dir, és que us passeu la vida referint-vos, eh?
És que és la veritat.
D'acord. Bueno.
És que si jo em trobés en un grup municipal a l'oposició, socialista o el que sigui, que em digués, alcalde, la situació és aquesta, nosaltres en som part de responsables, però volem treballar plegats per cercar solucions, anem-hi. La meva actitud seria completament diferent en aquest sentit. La meva actitud, vull dir la meva expressió, en veu alta. Seria completament diferent, perquè és el que fa falta avui en dia, que anem tots junts cap a la mateixa direcció. L'herència és la que és, però hem de buscar solucions. Jo sempre ho dic, el govern de Sitges actual no és responsable de l'herència rebuda, és responsable de cercar i trobar solucions. Però el que no em vull trobar, o el que no m'agrada trobar-me, són pals a les rodes d'aquesta manera i determinades lliçons, quan la responsabilitat i la culpabilitat d'aquesta situació no és del govern actual, és del govern anterior.
Tornem a les llars.
Per tant, tornem a les llars d'infants.
El que era, en aquest cas, la licitació conjunta suposava, des d'un punt de vista legal, indemnitzar l'empresa per avançar la licitació de la Moixiganga i, per tant, s'ha de fer per separat.
Exacte.
D'acord.
Perquè, a més, si ho fèiem junts, insisteixo, havíem d'indemnitzar la concessionària, però després això tampoc ens garantia que una mateixa empresa...
No, està clar, gestioni... perquè el concurs és públic i podia tocar a Educare i com podia tocar a qualsevol altra empresa. D'acord.
Aquesta una cosa. La segona, vam dir estudiarem si podem incloure doncs, el sou anterior que hi havia de les educadores. Això hem fet números i no ens surten els números, no ens surten de cap manera. És més, la situació es va agreujant perquè les notícies que tenim de la Generalitat, no confirmades encara...
És que minvarà la subvenció.
Per tant, això dificultarà molt el finançament de les llars d'infants. Per nosaltres són prioritàries.
Quan un diu notícies no confirmades és que espera que es confirmin d'un moment a l'altre, perquè clar, tal com estan les coses, diguem-ne que quan un diu no ho sabem del cert, però ens veiem a venir...
No, i perquè ho vas llegir, ho escoltes amb els mitjans de comunicació...
I com que és més fàcil pensar que pujarà, no pujarà la subvenció...
Pujarà, no pujarà.
Doncs aleshores, diguem-ne que l'Ajuntament haurà d'assumir, per tant...
Per tant, si la subvenció de la Generalitat és menor, l'Ajuntament haurà d'assumir més aportació... que es pot repercutir a les famílies o no, això és una cosa que haurem de veure en funció de la capacitat que tinguem i per tant en aquest moment és inassumible mantenir el sou anterior que tenien les educadores, és inassumible. Jo em sap molt de greu però és que no ho podem fer. Vam fer també en coherència amb el compromís que vam adoptar amb el ple municipal i també responent al grup de la CUP, vam fer un càlcul de què suposaria la municipalització i en aquest moment també és inassumible. Per tant, doncs bé, ens estem en aquesta situació que haurem de licitar doncs, el Cercolet i en el cas concret del sou de les educadores serà el sou actual, etcètera.
Pot minvar molt aquesta aportació de la Generalitat pels càlculs que
si
pot...
No, si no recordo malament, la Federació de Municipis de Catalunya va sortir la setmana passada i va dir que podia girar el 40%, el 30 o el 40%. Si això es confirma, tindrem una dificultat molt gran per mantenir en funcionament les llars d'infants. Insisteixo, per aquest govern és una prioritat, per això, eh? És una prioritat. Però... d'algun altre lloc haurem de treure aquests diners. Per tant, veus que és la situació, però insisteixo...
Si voleu us ho pregunto al revés. El govern pot garantir la continuïtat de les llars d'infants?
Sí, aquest és el compromís.
Passi el que passi. Passi el que passi, em refereixo...
Passi el que passi, no m'atreveixo a dir-ho perquè passen coses tan grosses, però és a dir, poso dos exemples clars. El RUSC, les llars d'infants. Què ha prioritzat el govern de Sitges? Les llars d'infants. Per què? Perquè el RUSC ens vam trobar amb la situació que ens vam trobar i perquè, a més, entenem que aquelles famílies que duien els infants al RUSC, hi ha altres serveis avui en dia que poden suplir, que poden d'alguna manera, no exactament, però acollir les atencions, les necessitats educatives i d'inclusió social que feia el centre del RUSC.
Matisarem encara
en el cas de les llars d'infants, directament, si no les tenim, si no els tenim en funcionament, enviem les famílies a les guarderies privades. Per tant, és una altra història.
D'acord. Per tant, matisarem encara la pregunta. En el cas, en l'hipòtesi que la Generalitat disminueixi l'aportació a les llars d'infants en un 40%, l'Ajuntament encara pot garantir la viabilitat de les llars d'infants.
L'Ajuntament vol garantir.
Vol garantir. I garantirà?
La intenció és garantir-ho.
Costa, dir garantir en aquestes èpoques?
No, perquè de vegades d'una sola frase en fem paraula de Déu i no hi tinc ganes de caure-hi.
Ni ningú és nostre senyor, esclar. Almenys aquí a la Terra.
Per descomptat, ni vostè ni jo.
Ni vostè ni jo. Escola de música.
Escola de música.
Com està sonant, això?
Com està sonant? L'escola de música, jo en aquest moment crec que estem trobant la via per poder trobar la solució. És molt aviat per dir-ho, però sí que hi ha la voluntat, i la voluntat de les pròpies famílies i de diguem, les famílies que porten doncs, alumnes a l'escola i d'una part del professorat, de trobar una solució i les ganes de continuïtat, com la té el govern de Sitges, com la té el govern de Sitges. Però trobar la complicitat del professorat i de les famílies és una bona notícia. Evidentment, això passa per una reestructuració. Passa per una reestructuració, passa per un nou plantejament de
l'escola. O sigui
que d'entrada,
famílies i professorat estan d'acord en trobar una sortida.
Una sortida consensuada, que vol dir estructurar i redimensionar l'escola de música a les necessitats, evidentment, però a les possibilitats actuals. I això és el que estem fent. Llançaré només una de les propostes que tenim sobre la taula. Deixar d'estar ubicada en uns mòduls prefabricats que ens costen 60.000 euros l'any, i buscar un espai d'un edifici municipal que pugui acollir l'escola de música, que suposi un estalvi, en aquest cas del lloguer dels mòduls, i que pugui donar una solució de continuïtat.
Un edifici municipal més o menys emparaulat? Emparaulat vull dir...
Com que no el diré, perquè l'estem negociant, diguem, un edifici municipal...
I ja hem quedat que ningú és nostre senyor.
Dintre de la vila, que pugui acollir...
Dins del catàleg disponible.
Dins del catàleg disponible, que pugui acollir les necessitats que té la pròpia escola, però insisteixo, redimensionada, ajustada a les possibilitats, però que l'educació musical continuï siguent una de les ofertes que té el municipi en tant que pública, en tant que oferta pública. L'oferta privada ja hi és.
La intenció, doncs, és que res pugui impedir l'inici del curs a l'escola de música aquesta tardor.
Intentarem que el curs vinent pugui obrir de nou el nou model d'escola de música, precisament per no trencar la continuïtat també acadèmica, que això és importantíssim.
D'acord. Anem per un moment a la Fregat, en aquests 4 minuts que ens queden, en aquestes places de zona blava, en aquestes places d'aparcament que s'hi han afegit allà. La setmana passada teníem el president del Gremi d'Hostaleria, en Joan Anton Mates, deia obertament que no havia estat idea del Gremi aquesta o proposta del Gremi. Ha vingut per part dels establiments de la zona?
Correcte. Això, nosaltres, ja quan érem oposició, havíem mantingut converses directament amb els establiments de la Fregat i de la zona del Passeig de la Ribera. I inclús vam presentar, parlo com a Convergència i Unió, una moció al ple en l'anterior legislatura, recollint les inquietuds que tenien els establiments, que no només eren de la Ribera, sinó dels carrers adjacents a la Ribera, des del Baluard, diguéssim, fins al carrer Espanya, fins al carrer Espalter, Parellades, carrer Major i tots els carrers que baixen a Baix Mar. Establiments de restauració, bars i també comerços. De que realment es sentien perjudicats des de que s'havia posat en funcionament la bienalització de la Ribera, que justament s'havia ajuntat amb la bienalització del centre. Allà ells ens van assegurar que batallaven molt amb el govern, que havien rebut moltes promeses amb el govern anterior de que se solucionaria el tema, però no es posava cap mena de solució a les seves reivindicacions. Què vam fer nosaltres? Doncs parlar amb ells i, temporalment, no és una solució definitiva, posar en marxa aquestes 10-11 places de zona blava, que permeti una certa rotació i que permeti arribar directament als establiments de Baix Mar en vehicle. Això vol dir que a partir d'ara trenquem aquest concepte de que Baix Mar, de que el Passeig de la Ribera és un espai peatonal, un espai per vianants? No. Vol dir que per promocionar i per potenciar l'activitat econòmica d'aquests establiments que s'han vist seriosament perjudicats per la vianalització i que així ho asseguren fins i tot amb estadístiques, amb reduccions de caixa, fins i tot del 40%, una part és la crisi, evidentment, però hi ha una altra part que els propis establiments l'atribueixen a aquest fet, doncs, temporalment doncs, posem en marxa aquesta petita zona blava per veure quins resultats té, si realment genera més moviment. Ho vam provar per Setmana Santa i doncs, ara la mantindrem doncs, una temporada, aviam què tal funciona.
Continuen havent-hi queixes dels venedors ambulants sobre la presència de venedors ambulants?
Aquí haig de dir que l'esforç que han fet la Regidoria de Prevenció i Seguretat amb els quatre cossos policials, primer de tot la policia local, evidentment, i després el cos de Mossos d'Esquadra, però aquí hem afegit per qüestions d'estrangeria doncs per qüestions d'estrangeria i de tràfic de material il·legal, diguéssim, doncs el cos de la Policia Nacional i el cos de la Guàrdia Civil, doncs s'ha minimitzat. Està solucionat aquest tema? No. Però sí que podem dir que degut a aquest servei doncs, ha baixat la presència de venedors ambulants de material, de tot manta, el que diem, en el centre. No està solucionat ni molt menys, però sí que mica en mica es va minimitzant. Aquí també hi va haver incautació de material, hi va haver alguna detenció per temes d'estrangeria. Tot això doncs, esperem que contribueixi doncs, una mica doncs, a normalitzar la situació i que és difícil que desaparegui absolutament, en som conscients, però sí que es minimitzi al màxim possible. També haig de dir que respecte a això també hem fet una actuació a la platja respecte a aquelles escultures de sorra, no tant per les pròpies escultures de sorra, que no tindríem res a dir, sinó pel moviment que generava de brutícia, de deixadesa, inclús de drogues al voltant d'aquestes escultures.
Són les 11, marxeu amb l'encàrrec de les escales mecàniques.
Marxem amb l'encàrrec de les escales mecàniques, però volia destacar 3 o 4 coses positives.
En 5 segons.
Tenim una exposició molt maca del Cau Ferrat al Miramar, que val la pena anar a mirar, i estem intervenint ja a Garraf i les botigues per fer bones actuacions a la via pública i en altres equipaments.
Alcalde, gràcies. Tornem en 5 minuts.
Gràcies.